Ràdio Estel. Sonen campanes. És temps de bodes a Ràdio Estel, amb Borja de Maria i Anna Buf.
Hola, 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 hola. Benvinguts a Temps de Bodes. Què tal, família? Bona tarda. Això és Temps de Bodes, el programa sobre casaments de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Al programa d'avui us convidem a que deixeu enrere la feina i la rutina per traslladar-vos lluny, molt lluny d'aquí, perquè avui, a Temps de Bodes, us volem anunciar que tenim un programa molt especial. Ja us ho hem dit al Facebook, i avui l'especial serà sobre les llunes de mel, un dels aspectes claus per casar-se. I ho farem, com sempre, amb l'Anna Buch. Bona tarda, Anna.
Bona tarda, Borja, i a tots els oients. Doncs sí, avui farem un programa molt distès, on, entre altres coses, us explicarem el significat de la lluna de mel i us anomenarem els destins predilectes dels catalans per a viatjar després de casar-se.
També entrevistarem el Joan Martínez, que és director regional de Catalunya i València del comviajes.com. Moltes gràcies, Joan, per ser-hi avui aquí a Temps de Bodes i compartir la teva experiència.
Què tal? Bona tarda, no? Gràcies a vosaltres.
Recordem que aquí davant de l'ordinador l'Anna té el Twitter i el Facebook per si hi ha alguna novetat, oi, Anna?
Sí, recordem les vies de participació, que si voleu enviar-nos alguna opinió o comentari ho podeu fer a través del nostre Facebook, facebook.com/tempsdebodes, Twitter o correu electrònic tempsdebodes@radiostel.cat.
Doncs vinga, comencem el programa d'avui sobre llunes de mel.
És temps de bodes a Ràdio Estel, amb Borja de Maria i Anna Buch.
Com cada setmana hem sortit al carrer per copsar què diu la gent sobre el seu tema personal de què van fer aquell dia, no? Què van fer després de casar-se. Aquesta vegada hem escoltat reaccions molt diferents.
El fiós va ser molt maco. Va ser 8 dies a la muntanya. Vam acabar per anar 3 dies cap a Menorca, a la platja, a descansar.
En Tenerife, y fue estupenda. Ya está hace 28 años ya, imagínate, porque nunca había viajado y mira, nos gustó ese sitio.
Una luna de miel. Hicimos una comida con los padres y hermanos, luego hicimos una noche de hotel en Sitges, eso sí, y ya está. Y el día siguiente a casa.
Ya hace tantos años que yo ni me acuerdo. Pues la parte de Andalucía toda, casi un mes. Cogimos vacaciones y los días que te tocaba. Esos días ya se sabe, ¿no?
Es que no me enferré, va a venir ella a la meva boda també i vam anar a Paratallada. Ja està, després de la baixa maternal, per allargar una mica més les vacances. Res, estar per allà, anar a la platja, vacances. Res especial. O sigui, no vam viure una lluna de mel, realment. Eren 15 dies de vacances i punto pelota.
Joan, què t'ha semblat aquesta resposta de la gent?
Bueno, molt, molt significatiu, no? Pel timbre de veus podíem identificar els que són més grans, que feien viatges, pues, hem sentit a Andalusia, Canàries, llocs propers, i crec que era el primer, no?, que així era una miqueta més jove, que deia que els fiords, una miqueta més lluny. Bueno, això és una miqueta la realitat en la que ens trobem, tots els nostres pares i gent una miqueta més gran, que el seu viatge era el seu primer viatge, no? Les condicions per viatjar tampoc eren tan fàcil com a dia d'avui i, bueno, és molt significatiu, la veritat és que és molt significatiu.
De les 5 respostes, dues d'elles que deien que no hi havien fet pròpiament un viatge de nuvis. Uns que havien sortit un dia a Sitges per passar la nit i l'altre que havia tingut, de fet, estar embarassada abans de casar-se. Llavors va aprofitar la baixa maternal per anar-se als 15 dies de rigor per fer
sí,
el viatge.
Sí, això també a dia d'avui és una realitat, no? Pues, no tothom, vivim una situació en la que no tothom té les condicions i l'oportunitat per poder-ho fer i, bueno, pues, tenim situacions per tot, lògicament.
I parlant de joves que volen destins estranys i llunyans per fer la lluna de mel, Borja, tu on t'agradaria fer-la?
Jo, abans de conèixer la Júlia, pensava anar-me a Amèrica Llatina, perquè no he anat mai a aquell continent i m'atreu moltíssim. Abans de començar el programa ho parlàvem amb el Joan, que Mèxic és d'aquells països que els catalans li tenim especial ganes. No sabem per què, no sé si és la cultura, és la manera de ser dels mexicans, però Mèxic seria un bon lloc, Argentina, potser Brasil, tot i que amb la crisi nosaltres hem vist que no en podem gastar tant de fer un viatge de creuar a l'Atlàntic i estem mirant opcions com Menorca, per exemple. I tu, Anna, què? Tu ja tens alguna idea?
Jo encara... no em feu dir aquestes coses, que encara no hi ha cap idea al cap.
No? Però ni una aproximació de si fos aquí a prop o més lluny?
Home, jo suposo que quan més lluny millor, no?
Sí?
Sí? Sí, no sé.
Tu
sí.
Ets molt aventurera. Com ho muntaries, el teu viatge de núvies?
Ai, Borja, no em facis parlar tant. Doncs no ho sé, potser el... Ai, ara no sé què dir. Jo què sé, agafar un barco i creuar el món, no sé.
Sí? Tipo creuer?
Tipo creuer? Tipo Valero? No sé, és massa romàntic, no sé.
Home, Valero ja seria per fer Mediterrani o no anar-se molt lluny.
Creuar el món amb
Valero.
Ja et necessitaràs. Serà una lluna de mel, llarga.
Bueno, tampoc trobarem feina avui en dia, ja no ve d'aquí.
Temps de bodes, els dimarts a les 6 de la tarda i els dissabtes a 2:15 de la nit en reemissió a Ràdio Estel i Ràdio Principal.
La lluna de mel és com es coneix el viatge que fan els novis després de casar-se. És un moment únic a la vida on els que es casen poden gaudir de l'altre en una total intimitat en un lloc fora del normal. Però Anna, on es troba l'origen de la lluna de mel?
Doncs mira, Borja, la tradició de la lluna de mel té el seu origen en el poble Tautó, que és un poble germànic que vivia a les vores del riu Danubi. Els tautons només es casaven les nits d'una plena i, després de la cerimònia, els novis estaven 30 dies bevent licor de mel perquè es considerava que tenia un poder afrodisíac.
Quina vidorra, 30 dies bevent licor, eh?
Bueno.
Això ja no es veu avui dia.
I per això ara tothom coneix el temps de viatge posterior al casament com a lluna de mel gràcies a les llunes del poble Tautó i als licors de mel. Què et sembla?
Sí, doncs sí. Mira, és una bona expressió. Tantes altres que no sabem d'on venen, però d'una història semblant com aquesta del poble Tautó. Tot i que ara mateix la lluna de mel no és el que era abans, no són els 30 dies i no és aquesta marxa de sense saber res, potser serveix més per descansar i sortir i conèixer altres països. Les platges són ideals per aconseguir aquest objectiu, tot i que moltes parelles també prefereixen fer rutes més dinàmiques a ciutats tan culturals com París o Nova York.
La majoria de parelles prefereixen sortir l'endemà del casament aprofitant que a Espanya es donen 15 dies naturals, que són 11 dies laborables. Altres països com Alemanya, però, això no passa i, per tant, els novis han de buscar dies de les seves vacances normals si volen fer aquest viatge.
El preu del viatge, òbviament, varia segons la temporada i el lloc que escollim, però moltes agències de viatge organitzen i planifiquen el viatge segons un pressupost acordat amb els novis. Ara, fins i tot, hi ha honeymoon planners. Hem parlat moltes vegades de wedding planners. Doncs també existeix la figura de la honeymoon planner, és a dir, persones que s'encarreguen de planificar tots els detalls de la lluna de mel perquè tot surti perfecte.
Temps de bodes. Cada setmana un tema diferent sobre casaments.
Parlem ja de destins més populars entre els novis per a realitzar la lluna de mel. Us ho presentem per continents.
En primer lloc, l'Àsia. L'Àsia és un dels destins més recorreguts, l'antiga Indoxina francesa. Toquem països com Tailàndia, Vietnam i Bali, que són països llunyans amb platja i que serveixen per aconseguir tranquil·litat i relax.
Anem a l'Àfrica, on la història dona un gir radical. Els novis que vagin a Tanzània, Zimbàbue o Kènia busquen un viatge més actiu on es pugui visitar els països i la natura de fons.
Tot i que moltes agències de viatge s'acorden uns dies de relax posteriors a illes paradisíaques com les illes Maurici. Si parlem d'Europa, Grècia és per excel·lència el lloc més romàntic per fer les llunes de mel, però amb la crisi això ha canviat, no, Anna?
Sí, Borja, hem trobat que moltes parelles decideixen fer viatges a llocs més propers, com tu, que estic que vas a Menorca, o a la Costa Blava francesa, o una que hem trobat molt original, que és una ruta amb caravana de luxe per a Europa.
I surt més barat, això?
Suposo que sí.
El que vulgueu fer a les Amèriques, Nova York i Califòrnia, són dos llocs dels més emblemàtics per a viatjar amb la teva parella. Pels que són més de mar, potser Cuba o Costa Rica també són illes maques que combinen cultura i platges espectaculars.
I tornem a l'Amèrica del Sud, on la regió de la Patagònia és una de les més demanades pels novis. També potser Brasil i la selva de l'Amazones, on es pot combinar el relax de les platges i un ambient exòtic.
La L'entrevista. Les veus expertes del món nupcial a Ràdio Estel.
La preparación realmente mental, pero es un cambio muy grande. ¿Eh? Y a lo que nos induce muchas veces la cultura contemporánea es a quemar etapas. Y eso es malo porque al quemar las etapas nos pilla demasiado por sorpresa y después nos vemos muy vulnerables frente a esa nueva situación y a veces no somos capaces de afrontar esos nuevos retos, ¿no? Mientras que si hay etapas, eso se hace más, con mayor paz, con mayor tranquilidad, con mejor tiempo de adaptación, aprendiendo todas estas cosas que después son útiles y ayudan a que sea más duradero el matrimonio.
El vicerrector d'Estudiants de la Universitat d'Abat Oliva-Ceu, com sabeu, el Marcin Karmirchek, que parla de les etapes, del festeig abans de casar-se i com és important anar a poc per conèixer-se i no precipitar-se. Quan és 6:15 de la tarda, en directe a Ràdio Estel, entrem en l'espai de l'entrevista de Temps de Bodes. Com sabeu, cada setmana ens deixem aconsellar per una veu experta dins del món nupcial. El Joan Martínez és una d'aquestes, porta 14 anys treballant al comviajes.com i és director de l'àrea de Catalunya i València. Tots coneixem l'empresa fundada l'any 1971 per Juan José Hidalgo, que té oficines per tota Espanya. Avui són aquí per parlar-nos dels viatges de nubis. Joan, bona tarda de nou.
Què tal, bona tarda.
Què busquen els casats quan se'n van de lluna de mel?
Bueno, buscar, d'entrada busquen una miqueta de relax, per desestressar-se de tot aquest moviment que, i tota aquesta pressió que comporta l'organització d'un casament. Que vulguis o no, pues, té la seva feina i té el seu punt de dificultat. I un cop passat aquest punt de dificultat, com dèiem, que és el casament, doncs el que busquen és buscar un lloc que els agradi, buscar un lloc tranquil i gaudir d'aquests 15 dies que normalment tenen per poder fer aquest viatge, aquesta lluna de mel.
El primer, doncs, i principal és la tranquil·litat, però a part de la platja, del relax, també podeu organitzar viatges que combinin això amb més turisme. Més...
Sí, per suposat, clar. Mira, el català de per si és un tipus de viatger en el que sempre busca la platja, la tranquil·litat i a més, però sempre es busca una miqueta què puc fer, no?
Creus que el perfil del català és diferent al de
sí,
resta d'Espanya?
Sí, sí. Bueno, jo no vull ficar amb
jardins
que no toquen.
No és cap discriminació,
però
és
sí que
per la nostra manera de ser, potser busquem un plus.
Exactament, som un poble més proper a Europa, molt més obert en aquest sentit i bueno, pues que és la meva percepció i crec que l'experiència així ho demostra, no? Som gent curiosa, som gent que tenim una tradició de sortir a l'estranger molt més implementada i molt més arrelada que en el resta de regions i és una realitat, no? Els nostres viatges de nubis i qualsevol viatge en general busques pues, tranquil·litat, busques relax, descansar, però també busques que t'aporti alguna cosa, aprendre alguna cosa, veure coses noves i que t'enriqueixi, no? Que tornis havent explicat no només un viatge, sinó una experiència.
Exacte. Però les bodes són molt cares i el viatge de nubis és un extra, no? No s'ha passat desembolsar tants diners per un viatge després de tot el que t'has deixat a la boda?
Hi ha de tot. Sí, lògicament... pots trobar viatges més cars, viatges més econòmics. En aquest sentit, va en funció, a qualsevol de les nostres oficines com viatges, li podrem organitzar el viatge que considerin i el viatge que triïn. Nosaltres què recomanem sempre? Que sigui un viatge al que tu et vingui de gust. Saps? Sí. O sigui, fonamentalment, venim d'una època en la que la situació econòmica permetia, en línies generals, viatjar... sovint, sí. O bastant, o amb una quantitat de persones important, i tothom, qui més o qui menys, ha anat més lluny, ha anat més a prop, però tothom ha sortit. I com els testimonis que sortien al principi del programa reflexaven una miqueta això, no? Si la gent més gran era el primer viatge i aquí, qui ha viatjat més i ja no se li fa tant com aquesta primera experiència. A dia d'avui, el viatge a nubis és una experiència més i no és la primera experiència, amb la qual cosa és un dato a tenir en compte, també.
Aleshores, des de la teva experiència, la crisi no fa que la gent deixi d'anar tan lluny, sinó que ho segueixen fent?
Bueno, ja de tot, perquè la situació de crisi no es pot generalitzar i sí que és veritat que el que difícilment, i també passa, malauradament, però el que difícilment es fa és renunciar a aquest viatge. El que procures, i nosaltres com a empresa que ens dediquem a oferir aquest tipus de servei, és donar alternatives, donar producte, donar propostes que per preu siguin avantatjoses i que no et suposin una gran despesa i que en lloc d'anar-te'n més dies, pues, te'n puguis anar menys, o d'anar, en lloc d'anar-te'n més lluny, que et quedis més a prop. Però bueno, sempre hi ha coses atractives, sempre hi ha coses interessants per fer, i és una qüestió d'exposar-les. I molta gent ve, moltes parelles de nuvis et venen sense una idea clara, no? Hi ha qui sí la té molt clara i et reserven amb molta antelació el seu viatge, no? Perquè saben que volen fer això, perquè és la il·lusió que han tingut sempre, però hi ha qui no. Escolta, aconsella'm. Què m'aconselles? Què podem fer? Doncs mira, en funció una miqueta del que parlis amb ells, com siguin, què han vist, i bueno, doncs a partir d'aquí comences a treballar el viatge per procurar acertar.
És aquest tracte personalitzat que tenim amb els nuvis, que això no s'aconsegueix reservant el bitllet per internet, perquè és una màquina amb la que ja estàs demanant les dates, i després, doncs, m'imagino que facilites de pagament.
Sí, clar, per suposat. O sigui, la nostra funció és, això, primer escoltar què és el que volen trobar, què és el que volen fer, procurar trobar-ho al millor preu possible, perquè repeteixo que dia avui, doncs, bueno, has de fer molta punta al llapis, no?, perquè, perquè els preus i les propostes que facis siguin del gust i de la butxaca de tothom, però després dintre de la nostra empresa doncs disposem de diferents opcions. Pues, d'entrada, sabem que la despesa del casament és important, que tens que anar contractant moltes coses, que fent molts pagaments. Tu pots fer la reserva a qualsevol oficina com viatges del teu viatge a nuvis amb un dipòsit de 100 euros, en el qual tu tens ja la feina feta i t'oblides del viatge perquè ja el tens contractat amb 100 euros de dipòsit. Et donem facilitats de pagament financiant en 10 mesos sense interès. Bueno, amb una de les empreses del nostre grup, que som associats a Vodaclic, doncs també és un dels portals més importants de llista de noces, i donem avantatges per a tots aquells convidats que dipositin diners i tu puguis redimir aquests diners amb descomptes, amb diferents partners que tenim, ja no només amb viatges, perquè després necessitaràs comprar mobles, qualsevol estri de la casa, qualsevol altre producte, que gràcies a aquests avantatges que també et donem només per comprar el teu viatge de nuvis al Comviatges, amb el qual doncs, bueno, procurem fer un paquet el més gros possible a les millors condicions.
Uh-huh. I a l'hora de reservar, amb quanta antelació cal fer-ho? Perquè reservar més temps vol dir un millor preu, o com va això?
Aviam, el viatge de nuvis, com dèiem, és un viatge especial. Normalment ja saps una mica el que vols, o vols un viatge que no sigui el que pots fer després o el que has pogut fer abans amb amics o amb parella o amb una altra situació. Es solen fer amb força antelació totes aquelles parelles que saben ja què volen. Quina és la realitat a dia d'avui? És més avantatjós fer-ho? Sí. Per què? Perquè tens descomptes, ara estem oferint fins un 12% de descompte, amb la qual cosa, bueno, doncs tens uns estalvis molt importants, a més de tenir uns productes exclusius amb un preu que és substancialment més econòmic. Lògicament, això són places limitades, i en el moment en què ja s'acabin, doncs ja no hi tens accés. També és veritat que la situació econòmica de dia avui doncs, fa que moltes parelles, fins quan arriba el casament i no saps quan has recollit o quants diners disposes per poder fer aquest viatge, en funció del que et trobis, no?, d'alguna manera, és quan fas aquesta compra. Bueno, ja. Però en aquest cas també es produeix això.
I sí, d'un dia per l'altre et poden demanar un viatge de nuvis.
Sí, a dia d'avui hi ha nuvis que s'han casat el diumenge o s'han casat el dissabte i venen el dilluns a contractar-ho.
En sèrio?
Sí,
i
sí,
per
sí.
Sortir poc després?
Dilluns o dimarts.
Del mateix dia.
Sí, clar. Hem de ser realistes i hem de ser conscients de la situació que, com us deia al principi, és un tipus de viatge o un tipus d'escapada, eh? Perquè que tothom vol fer, però que potser no t'arriba a fer-lo, no? Pues, amb la qual cosa, pues, el que busquem és això, que tinguis oportunitats, que tinguis accés a quantes més opcions possibles millor, i a un ventall de preus el més ampli possible, perquè siguis tu el que tinguis l'última paraula i l'opció de triar.
També condiciona molt la data de la boda.
Sí.
Canvien els destins segons l'època de l'any.
Efectivament, clar. A dia d'avui, pues, lògicament, casar-te a l'hivern, pues, per tenir bon clima i demés, pues, tens que descartar pues, qualsevol destí europeu, tens que descartar creuers per clima, tot i que se'n fan. Aquí, gràcies a Déu, pues, tenim el port de Barcelona, que hi ha vaixells que surten totes les setmanes durant tot l'any, però sí que és veritat que el clima és un factor que condiciona moltíssim. Si et cases a l'hivern aquí o et cases a l'estiu aquí, pues, tens una part de l'hemisferi en el que pots anar i una part en la que no, pues, per una qüestió d'estiu i hivern. No?
Ara mateix on podem anar?
Ara, en el mes que estem, pots anar a qualsevol lloc. Perquè
sí?
Estem, sí, ara pots fer Àsia, pots fer Europa menys, excepte algun país que hi ha una onada de fred boja d'aquestes que ens agafen últimament, però les temperatures són agradables, sí. Ja pots fer Europa, ja pots fer Sud-amèrica, pots fer Àfrica. Ara mateix, en els mesos en els que estem, abril, maig, juny són mesos en els que tu pots, pots anar a qualsevol destinació.
Platja també?
Platja també.
Sí?
Sí.
Fa bona... M'imagino que aquests països... Europa ja no.
No, però... Lògicament, encara és aviat.
Però Amèrica Llatina?
Sí, Amèrica Llatina pots anar... Pots, bueno, segons quina zona són pugui ser, però lògicament el que va a fer platja... fas Brasil, la zona del nord, amb la qual cosa bueno, ja comença a fer bon clima,
sí.
Fas centre Europa, fas la zona de Mèxic, Costa Rica, bueno, són països en els que sí, allà tens bon temps, República Dominicana, Cuba, Jamaica, tot això tens bon temps assegurat. Sí.
I pot ser que alguna vegada s'hagi triat la data de la boda en funció de la lluna de mel?
Sí, bueno, del destí que vulguis a la lluna de mel. Sí, abans parlàveu d'Argentina, no sé que en un tall he sentit que algú parlava d'Argentina. Argentina és un d'aquests destins. Hi ha moltes parelles que trien casar-se finals d'octubre, principis de novembre, perquè és quan es produeix el desglàs de la Patagònia Argentina, no? I Argentina, fer la Patagònia Argentina i el cruce andino i anar fins a la Patagònia xilena és un viatge molt triat en aquest sentit. És un viatge car, que sí que no estem parlant de viatges econòmics, però s'ha de fer una data molt concreta, amb la qual si tu vols fer això de viatge no vist, has de casar finals de novembre, finals d'octubre, principis de novembre, sí.
6:25 de la tarda en directe al Sintonia de Ràdio Estel. Alcom Viajes, que és l'empresa que ens acompanya avui, va néixer a la dècada dels 70, en un moment en què els espanyols van començar a tenir uns estalvis i es podien anar de vacances a llocs, com hem escoltat, Canàries, Balears o platges del Mediterrani, sobretot, bueno, o era molt típic escoltar anar a Peñíscola, a Castellón. Després va arribar a la dècada dels 90 i la sortida a l'exterior. D'aquesta època és el mític anunci d'Alcom Viajes.
Curro se va al Caribe. Curro se va al Caribe. ¿Eh? ¿Qué curro se va al Caribe?
Presume de vacaciones de lujo desde 59.900 pesetas.
¿Se puede saber dónde está Curro?
Alcom Viajes, la forma más inteligente de viajar.
¿Dónde está Curro? Això és un símbol d'Alcom Viajes, eh? El Curro. Amb aquesta campanya, què veu aconseguir amb aquesta campanya?
Home, jo crec que Alcom Viajes va aconseguir amb aquesta campanya obrir el turisme a tots els espanyols, no? Perquè realment ja no només al Caribe, és que tu fixa't amb el preu que està dient. Una setmana en el Caribe per 59.000 pessetes, que serien 360 euros. És que és un preu absolutament escandalós i realment a l'època en la que estàvem, en la que la gent pues, no tenia accés, tu has dit, començaven a tenir estalvis i demés, però no hi havia cultura de viatjar. I aquesta cultura de viatjar, el viatge costava molt car, perquè no és com ara que hi ha companyies a tots els aeroports, ni la freqüència, ni la quantitat d'hotels, o sigui, no hi havia aquest tràfic, perquè avui és molt més fàcil, no? Tu fas una enquesta al carrer, si et toca la loteria, què faràs? Pues pagar la hipoteca i viatjar, no? Abans això no passava, i crec que Curro va ser un artífex en aquest sentit molt, molt important per obrir el turisme, no només al Caribe, a Canàries, a Balears, o sigui, però turisme en general, sí.
Tant com per canviar la mentalitat d'un país?
Sí. Jo, la meva opinió és que sí. Prova d'això ja no és una qüestió d'opinió, és una qüestió de... a partir d'aquell moment es van començar a posar avions diaris. Maravillà. Per anar a República Dominicana...
O sigui que és important currar,
per anar a Mèxic, per anar a uns destins que realment moltíssima gent no coneixia.
I ara tornem al segle XXI.
Clar, això queda molt llunyana, eh?
Una mica.
Els que tenim més edat, ja.
Sí. Jo me'n recordava, però clar, jo també era petitó. Anna és que ni se'n recordava d'aquesta campanya.
No, jo no.
No. Per què? Perquè és pequeña.
Però ara m'ha agradat molt, eh?
Sí, t'ha fet gràcia encara.
No, tornem en sèrio a l'entrevista. Ara, els nuvis, quan tornen de la lluna de mel, què us expliquen? La seva experiència.
Ens expliquen de tot, perquè realment per nosaltres és important fer aquest seguiment que es fa després del viatge a nuvis, no? Que és un benvingut a casa, i les nostres oficines doncs, el que fan és trucar a aquestes parelles, doncs, interessar-se com li ha anat el viatge, si ha anat tot bé, si realment el viatge era el que esperaven. A nosaltres també ens serveix, primer, per saber el grau de satisfacció dels nostres clients, però ens serveix també perquè és una mica fan de controladors de qualitat, no? Perquè realment et tornen i dius, mira, molt bé l'hotel, perquè tal... Això són els que et van explicant una miqueta quina és la sensació que han tingut i l'experiència que han viscut. O sigui, i realment, a dia d'avui, puc dir que tenim moltes oficines amb parelles de nuvis que han tornat, que han estat encantats de la vida, I prova d'això és que després et segueixen contractant viatges, no? que és el reflex més clar de que els hi ha anat bé, de que els hi ha agradat, que la teva feina ha estat ben feta i que, bueno, que gràcies a Déu, doncs, portem ja 40 anys fent això i és una garantia de que tenim intenció i desig de seguir.
Avui ens ha acompanyat al Temps de Bodes especial Llunes de Mel el Joan Martínez de alcomviajes.com, aquesta agència que, com diu ell, ha molta experiència, 40 anys, i que pot ajudar-vos a triar el vostre destí de viatge de nuvis. Moltíssimes gràcies, Anna, per haver vingut avui.
Adéu, fins la setmana que ve.
Recordeu que teniu el Facebook, el Twitter i el correu tempsdebodes@radioestel.cat i, per últim, dir-vos que també al nostre blog tempsdebodes.wordpress.com podreu tornar a escoltar aquest programa i un petit resum amb la foto del Joan Martínez que s'ha prestat avui també a deixar-se retratar. Que vagi molt bé, moltes gràcies i fins la setmana que ve.